Ens calen projectes i propostes polítiques que il·lusionin, que ens facin somiar, que donin i ens donin esperança.
Senyor Raül Romeva, portaveu del Pacte Sant Quatenc pel Dret a Decidir i exeurodiputat d'Iniciativa Catalunya Verds, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Escoltàvem ara el primer paràgraf, com comença aquest Som una nació europea i una carpeta complicada, amb clara referència a Catalunya i al moviment massiu i pacífic del poble català. Parlem de somnis, és el títol, de fet, del primer capítol del darrer llibre que ha escrit.
Bé, de fet no és una carpeta complicada, el títol és una carpeta incòmoda.
Una carpeta incòmoda, disculpi.
El que passa és que no he sentit quin tros heu llegit, el que sí que sé és el que hi ha escrit, ho dic perquè no tenia connectat l'àudio.
Doncs ja li dic jo, el primer paràgraf on diu: avui com mai ens calen projectes i propostes polítiques que il·lusionin, que ens facin somniar, que donin i ens donin esperança.
Exacte, bé, de fet aquest és una mica el motiu. Jo vaig escriure aquest text bàsicament per respondre a moltes de les preguntes que contínuament se'ns feien i cada vegada més relacionades en quin paper podíem jugar com a Catalunya a la Unió Europea i, per tant, també quin paper se li podia atribuir al projecte europeu. I en aquest sentit, el que sí que constato és d'una manera molt clara que hi ha moltes ganes de, per dir-ho així, de treballar, d'avançar, de moure's en relació al tema català, i en el tema europeu hi ha moltes incerteses, massa dubtes. El que he intentat és una mica posar les dues qüestions sobre la taula i veure com, d'alguna manera, una va relacionada amb l'altra. El que sí que és cert, i això és una mica el motiu de fer aquesta reflexió, és que històricament les societats hem avançat a partir de posar-nos d'acord i buscar un objectiu comú i a partir d'aquí transformar el que és una realitat que entenem que no respon a les necessitats d'un moment puntual, com és el moment actual. I aquest és el tema que jo crec que cal saber analitzar i llegir a Catalunya. Si no ho fem així, vaja, difícilment crec que entendrem què està passant i cap on hem d'anar.
Ara ha parlat vostè de societats i citàvem aquest primer capítol, parlem de somnis. De fet, abans, però, inicia el llibre amb tres cites que parlen de la democràcia. Una cita d'Aristòtil, una altra de Gandhi i una altra de Nelson Mandela.
Sí, a veure, podria haver escollit 3 milions més, eh? O sigui, he escollit aquestes com podria haver escollit unes altres. El que sí que em poso de manifest és que en tots dos casos, tant en el cas català com en el cas europeu, estem davant d'un problema que fonamentalment té a veure amb la democràcia o la manca de democràcia. I per tant, des d'aquest punt de vista, hi ha qui vol atribuir tot això a l'auge dels nacionalismes i a l'auge de... En fi, i segurament tot plegat hi suma, tot plegat té un pes, però el que està en joc realment és la democràcia com a tal, com a concepte, i això insisteixo tant en el cas català com en el cas europeu. Per això, per mi, aquest és l'eix central, l'eix fonamental en el qual cal basar tota la reflexió, tant en el cas català com en el cas europeu.
Un llibre, aquest Som una nació europea i una carpeta incòmoda, on, de fet, vostè ja adverteix que no pretén ser cap tractament jurídic, sinó un simple recull, diu, fins i tot en un moment d'experiències de caràcter polític i democràtic amb aquests 10 anys que vostè ha estat eurodiputat.
Sí, perquè en primer lloc per respecte, jo no soc jurista i per tant des d'aquest punt de vista no em tocava a mi, no em toca a mi fer un plantejament jurídic. El que sí que he tingut és una circumstància, doncs, durant 10 anys de dedicar-me en primera, diguem, persona a la construcció política d'aquest projecte europeu, i des d'aquesta experiència intento donar algunes respostes a algunes de les preguntes que s'han plantejat. Òbviament no les puc donar totes, però la primera i la més important per mi és explicar per què jo en aquests moments defenso el que defenso, és a dir, que puguem fer un referèndum, una consulta, que puguem consultar la ciutadania i a partir d'aquí que siguem conseqüents amb el resultat d'aquesta consulta i puguem actuar, per tant, en funció del que surti d'aquesta consulta democràtica. Això és el que jo he estat defensant aquests últims anys. I per què he arribat a aquesta conclusió? Bàsicament perquè en el marc actual, la cotilla actual, per dir-ho així, ja no respon a les necessitats de moltes circumstàncies i, per tant, cal evolucionar. I és simplement un recull, òbviament, d'experiències personals i, per tant, doncs, algun tindrà d'altres i segurament doncs, diferents i li hauran permès arribar a altres conclusions. Les meves conclusions les baso en aquestes experiències i el que he volgut ha sigut explicar per què faig això i per què sóc on sóc, i una mica argumentat, és a dir, jo puc acceptar que tothom tingui la postura que li sembli més pertinent. El que jo intento és justificar la meva amb arguments, més enllà d'algunes tesis allò viscerals i estomacals que en alguns casos sento d'una banda, i de l'altra el que intento és posar sobre la taula alguns motius, arguments, i que cadascú consideri si s'hi sent més o menys representat. Això, òbviament, serà molt personal també.
parla d'Europa, parla de Catalunya, i ara que parlàvem de la llei de consultes, o de la consulta baixa del 9 de novembre, el full de ruta de Catalunya, vostè diu que ha d'anar condicionat a les amenaces i que s'ha de fer via. Ara dèiem, s'ha aprovat la llei de consultes, aquesta setmana es convocarà la consulta, però després què hem d'esperar? Si aquí hi ha una suspensió de la convocatòria de la consulta...
Bueno, doncs ja en parlarem. És a dir, quan hi hagi, si hi ha una convocatòria o quan hi hagi en fi, en tot cas, si hi ha una resolució, una sentència, un pronunciament per part del govern o el Tribunal Constitucional, quan passi, ja en parlarem. Nosaltres hem de fer el que ens toca fer. I a partir d'aquí hem d'anar sortejant els inconvenients a mesura que van apareixent. El que jo crec que és un error és desviar-nos abans del nostre camí simplement perquè tenim un mil homes o algun tipus d'amenaça que ens vol fer apartar. No tenim cap motiu per apartar-nos, crec que estem fent les coses com toca i en tot cas, evidentment, si hi ha inconvenients i hi ha dificultats, doncs les haurem de sortejar com toqui, quan toqui i en funció de quina sigui aquesta dificultat. Plantejar-nos abans jo crec que és un error i és un error al qual no hauríem de caure.
De fet, factible o és exercir el dret a l'autodeterminació?
Per descomptat. O sigui, és factible, és constitucional, és democràtic. En tot cas, els qui no volen que ho fem hauran d'explicar molt bé per què no volen que ho fem i hauran de ser molt convincents, perquè de cara a la comunitat internacional i sobretot de cara al dret, no només al dret estatal, sinó al dret internacional, el que estem fent no té cap trava. Per tant, si alguns no volen, serà òbviament perquè no tenen ben assumit el principi democràtic, no perquè jurídicament no es pugui fer.
Vostè ha estat al Parlament Europeu, com dèiem, ex-eurodiputat, ara ja d'Iniciativa Catalunya Verds, i ha estat 10 anys lluitant per Europa i lluitant per Catalunya, però per un projecte d'Unió Europea que vostè veu que corre el risc de descarrilar, diu fins i tot, i parla en el llibre d'euroscepticisme i d'eurofòbia. Com veu Catalunya la gent en aquests moments?
De fet, el problema amb Europa sempre és el mateix, és a dir, s'atribueix tota la culpa a Europa com a idea, com a projecte, i en canvi s'oblida que si Europa té aquestes dificultats és precisament per les capitals dels estats, és a dir, el problema d'Europa precisament són els estats, no és Europa. I en tot cas, el que caldria és assenyalar les responsabilitats que tenen les capitals, o sigui, Londres, París, Madrid, Varsovia, jo crec que en aquest sentit hi ha moltes responsabilitats bàsicament estatals i no tan europees. I per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que als estats mateix els hi va molt bé que tothom vegi Europa com un problema, quan en realitat el problema no és Europa. En tot cas, són les polítiques que s'apliquen per les coalicions majoritàries que en aquest moment governen els governs estatals europeus. El problema, en tot cas, és l'excessiu pes que tenen algunes decisions com les alemanyes sobre la resta dels països. Aquest és el problema, repeteixo. El problema no és la idea d'Europa, que segueix sent necessària, a més a més de vàlida, sinó que els estats la tenen segrestada i cal alliberar aquesta idea d'aquest segrest al qual la tenen sotmesa els estats i les capitals. No? L'eurofòbia, en aquest sentit, és bàsicament una lectura de frustració perquè aquest projecte com a tal no està donant respostes. Alguns creuen que reduint el tema a un aspecte estatal trobaran respostes. Jo crec que en aquest sentit això és un error. És un tema de sobirania i la sobirania avui cal dotar-se d'instruments democràtics per poder-la d'alguna manera gaudir i posar en solfa. A escala europea tenim un problema de dèficit democràtic. Aquest és el problema europeu i aquest és un problema que s'ha de resoldre bàsicament a partir de la implicació dels estats. Repeteixo, si els estats no donen la resposta que toca, el problema no el tenim a Brussel·les, capital d'Europa, sinó a les capitals dels estats.
Per tant, a dia d'avui, aquest projecte de Unió Europea segueix sent creïble?
Segueix sent necessari. La credibilitat la donen les polítiques que es fan. Segueix sent necessari perquè en un món globalitzat com el que vivim és impensable que temes com l'energètic, el climàtic, o fins i tot l'econòmic, el social, es puguin gestionar exclusivament amb una mirada estatal. Hi ha d'haver una mirada estatal, hi ha d'haver una mirada fins i tot en alguns casos subestatal, però el que no és pensable és que això es pot abordar sense una mirada supraestatal. Per tant, cal repeteixo, és necessari. L'eficiència la donen les institucions, i les institucions representen la voluntat de la ciutadania a l'hora de votar, tant a nivell estatal com a nivell europeu. Per tant, insisteixo, de la mateixa manera que hi ha una responsabilitat en fi, estatal en aquest sentit, també hi ha una responsabilitat democràtica, i és democràticament com es pot canviar aquesta estructura. No en veig una altra.
Per tant, haurem d'esperar un canvi de les polítiques... com dèiem, perquè aquesta Unió Europea que tots somiem o que s'ha somiat esdevingui en una Unió Europea positiva. I en quins errors, li volia preguntar ara, creu que no hauria de caure un futur estat català per evitar ser una còpia dels models actuals que hi ha d'aquests 28 països de la Unió Europea?
Mira, aquesta és, jo crec que és una de les claus del tema. És a dir,
perquè vostè personalment no té clar tampoc que si Catalunya esdevingués en un estat actués diferent de com ho fan els estats actuals? O
bueno, és una de les pors que jo tinc, efectivament. És a dir, jo el que vull no és només un nou estat, sinó un estat millor dels que tenim actualment. Bàsicament perquè si alguna cosa crec que en aquests moments ja tenim superada és l'estructura, per dir-ho, no ja mundial, sinó en tot cas sobretot europea, basada en els estats-nació que crec, repeteixo, estan superats. Per tant, jo voldria una Catalunya que, des del punt de vista de la seva dimensió estatal i, per tant, des de la seva singularitat, també contribuís a crear aquest ens supranacional, supraestatal, que permetés abordar col·lectivament problemes que són col·lectius. D'entrada, el que sí que és evident és que, i posaré un exemple molt senzill, aquesta obsessió perquè tots els estats tinguin el seu exèrcit a mi em sembla ja passada de moda, no ja del segle passat, sinó de fa dos segles. Per tant, un exemple molt concret de què podria i hauria de fer una Catalunya emmarcada en aquest nou marc seria prescindir de l'exèrcit. Seria una manera, per mi, clau i determinant de com podríem, una, fer un estalvi important en el pressupost i, dos, afrontar el tema de la seguretat amb uns criteris completament diferents de com ho han plantejat els estats fins ara, entre molts altres exemples.
Creu que es podria arribar a parlar o a estudiar la possibilitat d'un exèrcit en un futur estat català?
Que parlar-ne en puguem parlar sempre, només faltaria que no en poguéssim ni parlar. Això seria ja dramàtic. El que més a més espero és que després de parlar-ne arribem al consens perquè es faci, això és una altra cosa. I per tant, des d'aquest punt de vista, a mi em sembla absolutament factible. No, hi ha molts països del món i també la Unió Europea que presideixen de l'exèrcit, entre altres coses, perquè no els cal, perquè no el necessiten, perquè hem de pensar noves maneres d'afrontar no només la protecció, sinó també la seguretat com a concepte. I això és possible. Europa està basada, bàsicament, en països que han marcat una pauta i a partir d'aquí els altres han seguit. Per què Catalunya no pot ser un exemple en aquest aspecte? Jo crec que això seria absolutament, no només legítim, sinó fins i tot molt desitjable.
En aquest llibre, Som una nació europea i una carpeta incòmoda, vostè hi ha un punt, una diada, de fet, la de l'11 de setembre del 2012, on diu que aquesta carpeta catalana s'obre pas i després insisteix molt, remarca molt que Europa a partir d'aquest moment està avisada ja. I fins i tot hi ha una cita on diu que la gent ja no li preguntava pel Barça aquell dia, sinó directament per Catalunya, després de tot el rebombori.
Sí, això demostra una mica també que hi ha hagut un canvi important en la percepció, és a dir, fins que no va haver-hi la gran mobilització de l'any 2012, jo tinc la impressió, i vaja, és una impressió bastant fonamentada, que a escala europea el tema català era un tema, per dir-ho així, de segon ordre. Era important el cas basc, era important el cas escocès, però el cas català, en fi, no preocupava excessivament. En canvi, a partir de la mobilització del 2012 hi ha un canvi brutal, i a partir d'aquí hi ha un canvi per dir-ho així, de perspectiva, i sobretot molta gent s'adona de que potser s'ha menys tingut el que havia estat fins llavors el procediment o el procés o les demandes catalanes, i que potser havien d'alguna manera confiat massa en que el tema estava ben controlat per part del govern espanyol. I des d'aquest punt de vista jo confio que també hi hagi un canvi d'actitud, no?, en relació... De fet està passant perquè el que sí que hi ha hagut és un canvi de perspectiva per part de moltes capitals que fins ara assenyalaven del problema català i ara en tot cas assenyalant a Madrid com a responsables d'aquesta situació que s'està vivint a Catalunya. Jo crec que això ha provocat en moltes capitals un canvi important i significatiu.
I és certa, és tal qual la cita de l'endemà de la diada que ara comentàvem, el 2012, del diputat d'Izquierda Unida, Willy Meyer, que li diu: menuda la liaste ayer en Catalunya, esto pinta sí. Estado 28 de la Unión.
Home,
és tal qual?
Sí, si no, no l'hagués feta. És a dir, el que intento és no mentir ni enganyar. És a dir, el que sí que és evident és que fins i tot alguns companys que a nivell de Catalunya, doncs, perdó, a nivell d'Espanya, doncs, eren escèptics i fins i tot alguns directament crítics, van començar a adonar-se que Catalunya estava passant alguna cosa molt forta i que això els estava superant per totes bandes. I per tant, des d'aquest punt de vista, la sorpresa no només a escala europea, sinó sobretot a escala espanyola, jo crec que és significativa aquell dia i marca molt el que ha de ser, per mi, el canvi d'actitud. I, de fet, no oblidem que Izquierda Unida és el primer dels grans partits d'escala espanyola que, d'una manera clara i explícita, s'ha mostrat a favor de que Catalunya pugui votar. Una altra cosa és que estigui simpatitzant més o menys d'una Catalunya independent, però que el que sí ha dit, i d'una manera molt clara i inqüestionable, és que Catalunya ha de poder votar. D'això se'n diu democràcia i, per tant, repeteixo, m'agradaria que el PSOE i el PP, per descomptat, doncs, òbviament, entenguessin de què va la cosa, que de moment és evident que no ho han fet.
Hi ha molta gent, o hi pot haver molta gent, que es pregunti com és que Europa no s'ha implicat més en el cas català. Vostè diu que Europa reacciona a fets i no a intencions. Per tant, hem d'esperar que donarà resposta i la gent potser vol saber quan donarà aquesta resposta.
Europa ja ha donat una resposta, la que no se n'oblidi ningú. És a dir, Europa en cap moment no ha dit, en cap moment ha dit que no es pugui fer el que volem fer. És a dir, això és una resposta, perquè et garanteixo que Espanya porta molt de temps insistint perquè Europa, i quan dic Europa em refereixo a les institucions europees, a la Comissió Europea o a les principals capitals, diguin de manera clara i diàfana que no podem votar. Això no ho han dit mai, i no ho han dit mai ni ho poden dir, perquè és contrari als principis fundacionals de la pròpia Unió Europea. Per tant,
aquesta seria, per tant, una primera resposta silenciada.
Això ja és una resposta, és a dir, que ningú ho oblidi, i per tant, des d'aquest punt de vista, s'ha de ser molt conseqüent amb el que estem escoltant, que en aquest cas és bàsicament una qüestió de dir, és una qüestió o un assumpte vostre, un assumpte intern, igual que han fet en el cas escocès. Quin problema tenim nosaltres? Que nosaltres no tenim un càmera, una altra banda del telèfon, això és evident, i per tant tot és més complicat, tot és més difícil. Però fixa't que en el cas escocès estava tot a punt. Si a Escòcia hagués sortit el sí, la maquinària s'hagués activat i haguéssim trobat la manera de resoldre el problema, que és el que molta gent li fa por. Ara, com que no ha sortit el sí, doncs ara hi ha un, per dir-ho així, un marge de maniobra molt més ampli. Però les possibilitats que dona el fet de fer una consulta i de reubicar la situació en funció del resultat d'aquesta consulta hi són. I per tant ningú s'ha de preocupar en aquest sentit. El problema és que davant tenim un partit, i diria que en fi, sí, almenys dos com a mínim, que tenen molt de pes i molt de poder i que són, en fi, la cosa en aquest sentit més anacrònica des del punt de vista democràtic que ens podem imaginar. I aquest és el nostre problema. És un problema que hem de resoldre i que en tot cas hem de veure de quina manera a escala europea també aconseguim, i això és el que estem treballant, que entenguin que això és un tema democràtic. No és un tema nacionalista, és un tema de sobirania i, per tant, és un tema de democràcia. I en aquest sentit jo crec que estem fent les coses ben fetes. En la mesura en què nosaltres fem el que toca fer, i és el que estem fent, home, doncs la resposta ve per si mateixa.
Deixi'm que li pregunti per el dijous de la setmana passada com va viure el dia d'Escòcia del referèndum.
Home, doncs com tothom, amb una gran sensació d'enveja, perquè d'alguna manera veia com allò que estava passant a Escòcia era el que ens agradaria viure aquí, un debat raonat, un debat amb arguments, una bona campanya d'una banda i de l'altra, una convicció de que hi hauria un respecte per part de les dues bandes de quin fos el resultat de la consulta, un acompanyament internacional que avalava el resultat d'aquesta consulta, i per tant, home, jo no m'atreveixo a valorar de cap altra manera aquell dia que amb total respecte i amb total, per tant, enveja en aquest sentit.
Parlant de la Unió Europea, com dèiem, 28 països ara mateix, i Catalunya, senyor Romeva, en tot cas, la resposta pot ser senzilla, o vostè l'explica d'aquesta forma senzilla al llibre, iniciaria el procés d'ingrés des de zero, reconeixent que és un procés llarg i complex, però no hi hauria cap problema per entrar.
Bé, serà més llarg o més curt, però és possible. És a dir, el que jo vull deixar molt clar és que aquestes amenaces de que quedaríem absolutament aïllats del món mundial i que fins i tot del món sideral, alguns amb to una mica ofensiu han utilitzat, són pures amenaces, són amenaces pensades bàsicament per desactivar un procés legítim i democràtic, però que no donen lloc, no porten enlloc i que a més són, des d'un punt de vista jurídic, però sobretot des d'un punt de vista polític, sense cap fonament. Per tant, des d'aquest punt de vista, el que és evident és que hi ha d'haver un procés de negociació, però aquest procés, repeteixo, també estava previst en el cas escocès, és a dir, si hagués sortit el sí, hagués començat un procés de negociació que hagués desembocat en el reconeixement d'Escòcia com a nou estat membre de la Unió Europea. I això és el que la gent ha de tenir molt clar. Òbviament, el que no podem pensar és que si hi ha una consulta i surt que sí, automàticament tot això està resolt. No. Si hi ha una consulta i surt que sí, perquè si surt que no, s'acaba la història, però si surt que sí, el que hi ha és un període, s'obre un període, s'hauria d'obrir un període de negociacions, això és evident, i això durarà doncs el que duri, però mentrestant la vida segueix, la vida continua, és a dir, que no hi ha un abisme, ni hi ha per dir-ho així, un limbe en el qual doncs quedem en la incertesa, no, hi ha un període de negociacions i en la mesura que es van resolent els temes de la negociació, doncs es van consolidant la nova situació. És possible fer-ho, és perfectament factible i a més està contemplat en el marc, per dir-ho així, tant en els tractats europeus com en el marc constitucional espanyol. No és un problema jurídic. El que jo insisteixo molt és que aquí no estem davant d'un problema jurídic, de cap manera estem davant d'un problema polític, i per tant, davant d'un problema polític, el que cal és una resposta política. La resposta jurídica s'adaptarà, no, que no ho dubti ningú. La resposta jurídica és possible fer-la en funció de quin sigui el context polític. Al revés, ens equivocaríem.
Imagino que ara vostè feia referència que si surt el sí a la consulta sobre un període de negociacions amb la Unió Europea, i ara amb l'Estat espanyol, primer amb uns, després amb els altres...
Amb tots dos, alhora, evidentment, clar, aquí no s'ha de fer amb les dues opcions alhora, estem parlant de com ens hem... Però amb uns parlem d'unes coses, amb uns altres parlem d'unes altres, però la negociació s'ha de fer a múltiples nivells, serà una negociació multinivell, això és bastant lògic.
Un altre aspecte que apareix en el llibre, senyor Romeva, és la llengua catalana com una llengua silenciada al Parlament Europeu. De fet, és la gran assignatura, potser podríem dir, pendent, que li ha quedat en aquests 10 anys com a eurodiputat, no haver aconseguit situar-la, la llengua catalana, com una llengua normal al Parlament. No ha arribat, recordem, a plantejar mai a la mesa aquesta proposta, aquesta proposició.
Sí, a veure, nosaltres l'hem plantejat, el que passa és que la mesa en aquest sentit tenia una majoria controlada i dominada per una sensibilitat determinada, que no és només el Partit Popular, perquè vull recordar que el Partit Socialista també representa la mesa, tampoc no va ser especialment d'ajuda en aquest aspecte.
Amb el govern de Zapatero precisament comencen vostès a intentar-ho.
Bueno, i es va aconseguir alguna cosa, és a dir, es van aconseguir alguns petits, jo crec, avenços, però no suficients, i per tant des d'aquest punt de vista la meva gran frustració és que aquest és un tema molt senzill, a més ho explico sempre, aquest és un tema molt fàcil, és un tema que l'únic que vol és un acord en una taula i a partir d'aquí tot és senzill, és molt fàcil, a més és molt barat i a més té un resultat, hauria tingut un resultat molt beneficiós pel que fa a la convivència i sobretot pel que fa al respecte, però el fet de que no s'hagi aconseguit per mi és, entre molts altres, un dels factors que em fan estar clarament convençut de que en el marc actual simplement no hi ha possibilitat de continuar, és que no tenim ja més espai, és a dir, la cotilla ja no dona per més, el vestit s'ha quedat petit, ja no podem seguir així, és a dir, una situació que ja no dona per més, i per tant, per mi el tema de no haver aconseguit que el català fos una llengua normal en el Parlament Europeu demostra que formant part d'un estat com l'espanyol, que no es creu una idea tan bàsica i tan senzilla com és el de la diversitat nacional de la seva estructura, doncs òbviament per molt que ara vingui el senyor Pedro Sánchez a dins que hem de pactar un acord i una reforma constitucional, escolta, ja ho hem viscut això. Ja hem viscut el prometo del Zapatero, jo ja he patit el paper del PSOE en moltes circumstàncies que podien haver resolt de manera molt fàcil i en canvi s'han tancat en banda. Per tant, ja hi ha un tema de credibilitat i hi ha un tema de que això ja ha passat. Per tant, efectivament, per mi el tema del català al Parlament Europeu, per mi personalment, altres tindran altres motius, però per mi aquest ha estat prou significatiu com per convèncer-me del que estic ara convençut, vaja.
De fet, vostè ha arribat a sentir menys preu per aquest tractament. Amb l'adhesió de Croàcia s'havien de revisar els tractats i va ser també un altre punt en què es va pensar que es podia estudiar.
Bueno, a veure, d'oportunitats n'hem tingut moltes i n'hem proposat moltes i hem fet molt, però moltes propostes, moltíssimes propostes. Hem fet molts intents per tal de solucionar aquest tema i en tots els instants ens hem trobat amb una negativa i amb un menyspreu, fins i tot insults en el plenari cap a la llengua catalana, cosa que és inacceptable, inadmissible, i per tant des d'aquest punt de vista ja no hi ha marge, ja no hi ha discussió. O sigui, el tema es resoldrà quan un país que tingui el català com a llengua oficial s'incorpori a la Unió Europea i punt, ja està. I a partir d'aquí deixem-nos de fer experiments perquè tots els hem provat tots. Això és important, o sigui, ho hem provat tot, ho hem intentat tot i no ens n'hem sortit en cap d'aquests intents i per tant, escolta, doncs hem de provar altres coses. Per mi Einstein és molt significatiu en aquest cas, o sigui, el que és impensable és fer les coses de la mateixa manera i esperar que tingui resultats diferents. Punt, ja està. O sigui, s'ha provat d'aquesta manera i no ens ha sortit, doncs hem de canviar la manera, ja està, no passa res.
Ens quedem doncs amb, com bé diu, que s'ha intentat de totes les maneres i que haurem d'esperar, per tant, a un futur nou estat de la Unió Europea, aleshores ningú podrà negar aquesta entrada de la llengua.
Jo crec que sí, aquest és el tema.
I ja per acabar, senyor Romeva, volia preguntar-li com està després d'haver deixat el càrrec d'eurodiputat i, de fet, si veiem el capítol d'agraïments del llibre, vostè reconeix que ha estat un privilegi, però també que aquí hi ha un cost personal i familiar de la feina important.
Sí, jo crec que en qualsevol cas una feina de representació d'aquestes característiques que són 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, doncs home, és molt important, és molt gratificant en molts aspectes, però també té costos. Jo creia que en aquests moments em tocava fer altres coses i jo, home, diré que si en aquests moments estic alguna cosa és especialment enfeinat, és a dir, que no tingui aquesta responsabilitat no vol dir que no tingui feina. La feina, per dir-ho així, en tinc molta i més de la que a vegades voldries, no? Però en tot cas és diferent. És a dir, jo el que sí defenso és que hi hagi d'haver un canvi en els, per dir-ho així, en els rostres, en els lideratges, en les cares, i a partir d'aquí que puguem tenir també la confiança de que hi ha un dinamisme en les institucions que passa, entre altres, per una rotació regular i permanent dels rostres i la gent que hi està. La meva experiència personal és que les coses avancen sobretot quan tens sang nova i gent amb noves capacitats. I això és el que jo he volgut també una mica exemplaritzar amb la meva retirada en el Parlament Europeu, no? Això, òbviament, no vol dir que em retiri. Jo tinc moltes ganes de fer coses i el que he de veure és des d'on les puc fer i des d'on les puc fer millor. I per tant, des d'aquest punt de vista, el que sí que estic fent és intentant contribuir tant com puc en totes aquelles causes que sempre he defensat i que seguiré defensant.
Senyor Raül Romeva, moltes gràcies per concedir-nos avui aquesta entrevista, per presentar el seu llibre Som una nació europea i una carpeta incòmoda al Sant Cugat a fons.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
Adéu, bon dia.
Bon dia.
Aquestes opcions de futur d'un país com Catalunya, ara mateix confuses per la majoria dels catalans, i que Raül Romeva ha volgut explicar en aquest llibre Som una nació europea i una carpeta incòmoda, un llibre editat per Rosa dels Vents. Acabem de parlar amb el portaveu del Pacte Santcoatenc pel Dret a Decidir, exeurodiputat d'Iniciativa Catalunya Verds, Raül Romeva. Ha estat el gran tema del dia al Sant Cugat a fons. Ara fem pausa pel butlletí de les 11 i en tornant, la segona hora ja ho saben, els dilluns, esports amb tertúlia esportiva i el redacció d'esports en clau local amb Dani Aguilar.